Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Va, 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Amb la banda sonora d'aquest Nothing Else Matters comença Educa el teu cervell, el darrer llibre del doctor en biologia i especialista en neuroeducació David Bueno, una obra divulgativa que després de l'èxit del cervell de l'adolescent ens convida ara a endinsar-nos de nou en aquest gran desconegut que és el nostre cervell per aprendre justament doncs, com funciona i el més important de tot, com poder optimitzar-lo per gaudir d'una vida més plena. Doctor Bueno, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jo no sé si fer-te així també, perquè ara estic fent el senyal. Li podem dir el COVID, que no sé com ho dieu vosaltres, perquè així la gent es faci una idea. És que, clar, has vingut a... Et circules molt bé, no?, per Barcelona. No sé com dir-ho, com explicar-ho, això, als nostres oients, David.
Bueno, no... Estem parlant de motos, perquè no l'esteu veient. Jo per Barcelona no acostumo a dur-la,
sí.
Perquè és molt més ràpid, còmode i ecològic anar amb metro.
Ah, exacte,
però quan he de sortir fora...
Llargues aleshores... distàncies, no?
Sí.
Bé, a la ràdio tenim l'acostum, quan saludem als nostres convidats, a preguntar als nostres convidats quan arriben que com estan. Creus que és una bona manera de començar l'entrevista?
Home, és una de les millors maneres, com estem avui. Jo estic molt bé.
Tu estàs bé?
Estic molt bé, sí.
Perquè moltes vegades és com estàs i dius un bé, però dius bé. Si un bé, diguéssim, curt, perquè si vols que entri, no? És a vegades com aquesta manera de respondre que no saps fins a on, no?
Sí, sí. Mira, hi ha una salutació amb un idioma que es parla...
Nota,
És amb un idioma que es parla a la República Sud-africana, no és l'afrikaans, sí. Que és el que van portar els colons holandesos cap allà, que per dir hola, ells diuen sikona, que traduir literalment vol dir et veig.
Et veig.
I la resposta de l'interlocutor és sabubona, que vol dir estic aquí.
Bona. Doncs mira, aquesta me l'apunto. Perquè això és important, no? Estar aquí, en el present, en l'ara.
Estar aquí. Va més enllà de com estem, perquè estem aquí ja.
Sí. Mira, doncs aquesta també ens l'apuntem. A veure si els nostres entrevistats se la saben o prendrem nota, David. Avui ens vens a presentar el teu darrer llibre, que és aquest Educa el teu cervell, que per cert, estem escoltant aquesta cançó, que comença el llibre també amb aquesta cançó. Per què aquest Nothing Else Matters, que seria aquest Res Més Importa?
Mira, per la lletra que té. I a part perquè la meva música preferida és el rock and roll i el heavy metal, no? Llavors aquesta balada és una balada tranquil·la, ja veu sentit, però que té unes frases que jo penso que...
Que val la pena, no?
Sí, les he de llegir, perquè de memòria no me'n recordo. Però bé, dir alguna cosa així com tan a prop, per més lluny que sigui, no deu ser gaire lluny del cor. I aquí tenim tota la part de vincle, això que estàvem dient, l'estic aquí, t'estic veient, no? Diu, confiant sempre en el que som i res més compte. Si no confiem en qui som, en què som i en el nostre entorn, realment podem tenir un benestar, podem viure bé d'aquesta manera.
Fixa't, Duc, que comencem, si vols, pel principi, perquè potser la gent dirà, i ara què pregunta la Mercè, però què vol dir educar? David.
Clar, educar és aquelles paraules que té mil definicions diferents
sí.
I que segurament cap s'acaba d'ajustar a la realitat. Clar, mira el diccionari i un dels sinònims que posa d'educar és adoctrinar. I no estic parlant en cap cas d'això. La premissa d'educar és contribuir a construir el nostre cervell i el de les altres persones, perquè ens estem educant, reeducant i educant els uns als altres constantment, és ajudar a construir el cervell pensant en el present, a partir de tot allò que hem après, les experiències que hem viscut en el passat, però tenim com a fita el nostre futur. Què volem que sigui el nostre futur? Com volem que sigui? Com volem ser nosaltres? Anava a dir, quan siguem grans, jo ja ho soc una mica de gran, però quan sigui encara més gran del que soc, com vull ser? I això és el que és educar per mi, és com continuem construint el nostre cervell per poder-nos acostar a aquests objectius, a aquests propòsits vitals que ens hagin marcat.
Clar, el llibre, David, ho fas com una invitació a observar, però abans d'entrar justament no, en aquest capítol, m'agradaria preguntar-te quina diferència creus que hi ha entre mirar i observar. És el mateix?
No és el mateix. Per mi, observar és ser un simple espectador que veu passar coses i mirar és interioritzar-ho.
I després ara estava pensant en veure, també, no? Que també seria com una altra manera.
També, ja no m'ho compliquis tant, sisplau.
Doncs ens fixem en aquest d'observar, que no sé si seria el millor, si és més observar o mirar, quan tu fas referència, no?, en aquest capítol d'educar el teu cervell, de, en tu proposes observar o mirar el nostre voltant, el passat, el nostre interior, a mirar-nos al mirall, al present, i per últim, al futur, com bé tu deies. Has organitzat així el llibre d'aquesta manera perquè creus que en general creus que ens mirem poc, i ara sí que faig servir mirem poc.
Crec que ens mirem poc. Potser ens observem molt, però ens mirem poc. Ens observem al mirall cada dia, però realment quan ens mirem al mirall estem mirant el que realment importa. És a dir, estem observant si ens estem despentinats, si ens queden restes de cafè a la boca, però ens estem mirant cap al nostre interior. És a dir, aquella cara que ens està dient avui. Com estic avui? La pregunta que feies al...
A l'inici, no? Com estàs?
Al començar, exacte. És... estic prou bé o vull canviar alguna cosa o com vull que sigui avui el meu dia? Lògicament, hi ha molts aspectes que no podem controlar, que són fruit de l'atzar i de la interacció amb les altres persones. Però hi ha aspectes que sí, que puc controlar. Quan agafo l'ascensor per baixar de casa, si em trobo un veí, li diré un hola fugisser o li somriuré? Això marca molta diferència quan tu comences el dia quan el comença ja l'altra persona.
Fixa't tu que deies, ens mirem poc, i ho reafirmes, que ens mirem poc. Per què creus que no tenim posada l'atenció amb nosaltres mateixos i amb el voltant, no? Amb aquest mirar i no pas observar? Per què ens passa això?
Jo penso que és que sovint anem massa atrafegats. És una altra manera de dir que el nostre nivell d'estrès és excessivament alt. Vivim en una societat molt dinàmica, molt canviant, on sembla que tot hagi de ser no per ahir, no per abans d'ahir, on si no fas moltes coses és que la teva vida ja no val la pena. Sovint ens ho venen així, comercialment. Si no ets feliç és que ets un desgraciat. Si no tens moltes coses és que què fas amb la teva vida? I ens oblidem del que és més important, i és com estem per dins nosaltres, no?
Després, mira, jo no sé si de ben segur que ho saps, precisament abans d'ahir es va publicar un estudi del govern català que determinava que els catalans tenim un nivell de satisfacció amb la vida d'un 6,9 punts sobre 10. Per tant, una mitja de notable. Tu però defenses el benestar per sobre de la felicitat.
Sí.
Hem d'intentar, David, ser sempre feliços, hem de saber gestionar justament aquest benestar, no?, que tu prevals.
Jo penso que és molt més important el benestar, i ara explicaré, perquè són aspectes diferents a nivell de funcionament del cervell, encara que siguin paraules que sovint fem servir com a sinònimes, no? Però a nivell cerebral no ho són. Per cert, ho vaig veure i em va agradar molt el 6,9, perquè és la mitjana que vaig treure els meus estudis de biologia, un 6,9. Vaig dir, mira, per això sóc feliç amb la meva biologia, segurament.
Perquè coincideix, no?
Mira, a veure, benestar i felicitat. A nivell cerebral s'activen, si fa o no fa, les mateixes regions del cervell i es produeixen els mateixos neurotransmissors. Són les molècules que uneixen les neurones perquè es puguin bescanviar missatges, no? Però ho fan en diferents proporcions. La felicitat és un estat molt intens, de plaer, de satisfacció, però que és efímer. S'acaba. I quan s'acaba, normalment el cervell, per poder-se regenerar, perquè ha gastat molta energia, molts neurotransmissors per fer això, tenim una petita baixada. El benestar és un estat molt més suau, molt més tranquil, que ens fa sentir a gust amb nosaltres mateixos. A veure, és una percepció subjectiva, i que és una percepció sempre relativa. Em sento raonablement a gust amb mi mateix, raonablement a gust amb el meu entorn, amb les coses que faig. I és una percepció que no té necessàriament data de caducitat. La felicitat sí. És que el cervell no podria suportar ser permanentment feliços. Però notar benestar sí. A més, hi ha algunes emocions que no tenen cabuda a la felicitat, però en el benestar sí, i que tots tenim un dia o altre, la tristesa, la frustració. Clar, són emocions que, si en un cas de felicitat, fa que se'ns acabi aquella felicitat de cop. En canvi, en el benestar ajuden a mantenir aquest benestar. La tristesa és l'emoció que ens permet superar un sotrac emocional previ per continuar endavant, per tornar a començar. Per tant, permet mantenir, potser tenir una baixada de benestar, esclar que sí, però ens permet recuperar-lo molt ràpidament, perquè a part és un nivell una mica més baix que la intensa felicitat o la frustració. La frustració quan ets feliç acaba la felicitat de cop. Quan estàs a gust amb tu mateix, la frustració perquè et serveix per veure què no està funcionant bé, per posar-hi remei i fer-ho millor. Deia, a nivell de neurotransmissors són els mateixos. És la dopamina, és la serotonina, les endorfines. A la felicitat incrementa molt la dopamina, que és un plaer intens, i el benestar, sobretot, la serotonina, que és el neurotransmissor vinculat amb un estat d'ànim positiu, proactiu, bueno, que et sents a gust.
Per què deies que el nostre cervell no podria aguantar tanta la felicitat, no? Una felicitat eterna, diguéssim, intensa en el temps?
Perquè s'atura. Se satura de dopamina i arriba un moment que ja no en pot produir més, els receptors ja no poden rebre més perquè està tot el sistema literalment saturat. És com quan afegim sal a l'aigua, que arriba un moment que en tirem, si en tirem molta, acaba precipitant perquè ja no n'hi cap més de dissolta, i en aquest moment aquella felicitat s'acaba, perquè el cervell ja no pot produir-ne més, i aleshores entrem en una fase de molta baixada, perquè necessita regenerar tot aquest sistema i no n'està produint molt poca, i això ens fa sentir apagats, decebuts, abatuts, i potser no val la pena si no cal, no? A veure, això no vol dir que algun pic de felicitat de tant en tant no sigui interessant, eh? Esclar que sí, però si neix d'un benestar, la baixada se situa en el benestar.
Fixa't que tu, David, en l'Educa el teu cervell, el llibre inclous fins i tot la fórmula definitiva del benestar. Tornem al benestar, a la pàgina 27. Què ens en pots dir d'aquesta fórmula?
Sí, a veure, me l'he inventada jo, eh? Però l'he posat en un format de fórmula matemàtica, però per mi és la vida que és. Per mi la vida és aquesta sensació de benestar en el decurs del temps entre el moment del naixement i el de la mort. Per mi la vida ha de ser això.
I aquest benestar, no?, que estigui com connectat amb això, no?
Aquest benestar que estigui connectat amb tu mateix, connectat amb el teu entorn.
Al primer capítol, si ens fixem, parles de l'educació importantíssima i recuperes una cita d'Aristòtil que diu: educar la ment sense educar el cor no és educar en absolut. Si no volem patir ni prendre males decisions, David, la ment i el cor han d'estar en sintonia.
A veure, s'han d'ajudar l'un a l'altre. Jo no sabria dir si han d'estar en sintonia o no, perquè no, és una sintonia molt complexa, eh? Però han de col·laborar l'un amb l'altre. A veure, el cor no té res de la nostra ment. Aristòtil va dir el cor parlant de les emocions. I el cap, el cervell, parlant de la part reflexiva, racional del nostre ésser, no? Tot està en el cervell, les emocions també, eh? Però les emocions ens permeten donar respostes ràpides a situacions imprevistes, la por és una emoció crucial, ens permet fugir quan hi ha una amenaça, la confiança ens dona sensacions de gaudi d'estar amb les altres persones, fa que ens obrim més, fa que puguem aprendre dels altres. Per tant, han de col·laborar. I aquí ho poso perquè fins fa unes dècades, potser només dues o tres dècades, es pensava que l'educació havia de ser una cosa racional. Estudiem amb la raó, però el que s'ha vist és que si hi ha un component emocional darrere, tot el que aprenem, ho aprenem amb molta més eficiència. Podem aprendre sense emocions? Sí, segur. Però les emocions ens fan guanyar amb eficiència. Per això dic que han de col·laborar l'un amb l'altre. Passa que les emocions no són totes equivalents. Clar, la por és incòmoda. Aprendre amb por fa que allò que haguem après després no ho vulguem fer servir, perquè reviurem la sensació incòmoda de la por. No ens ajudarà a continuar aprenent, perquè simplement pensar que he d'aprendre coses noves, se'ns activaran aquests records vinculats a la incomoditat de la por. Quines són les emocions que hauríem de fomentar, no només amb educació, vull dir, en el nostre dia a dia? Una és la curiositat. És el que ens permet aprendre coses noves per simple motivació pròpia, per gaudi, i la confiança. Perquè aprenem de qui confiem i ens sentim a gust amb qui confiem.
Fixa't que tu ara parles d'aprendre. Dius en el llibre també que aprendre és cosa d'infants i per això ens podem educar tota la vida. Per tant, David, una cosa és aprendre i l'altra és educar.
Són coses diferents, però van lligades. No ens podem educar sense aprendre coses noves i cada vegada que aprenem alguna cosa ens estem educant. Cada vegada que aprenem alguna cosa nova o que vivim alguna experiència que valgui la pena que sigui recordada, queda amagatzemada en el cervell en connexions que es van fent noves entre les neurones, que són les mateixes connexions que després gestionen la nostra vida, gestionen el nostre comportament. Per tant, educar-nos en aquest sentit de saber d'on venim, on estem i cap on volem anar, implica haver après coses, aprendre'n i continuar-ne aprenent.
Per tant, sempre estem a temps d'educar el nostre cervell.
Oh, i tant que sí, oh, i tant. Sempre, sempre. Des del naixement, no ho fem conscientment aleshores, fins al final dels nostres dies, llevat, i això també val tenir-ho present, que algú tingui la mala sort, que passa, algunes persones, de tenir alguna malaltia neurodegenerativa quan es fan grans. Aleshores, tota la química del cervell canvia i moltes vegades aquest aprenentatge ja no és possible.
Per tant, aquella sentència que fem sempre tots, David, de dir que aquesta persona és així i ja, amb l'edat que té, no canviarà.
Això és fals. A veure, com més grans som, més costa canviar, perquè tenim un bagatge molt més important d'aprenentatges darrere. Tenim una motxilla molt més plena i, per tant, queda menys espai per anar omplint, però sempre hi ha espai per anar-la omplint. Sempre podem canviar.
I aquesta motxilla, està bé que diguis això, perquè el llibre dius que som més enllà del que aprenem al llarg de la vida, allò que vivim, és a dir, que la vida i les experiències, no? Vitals també van donant forma al nostre cervell i la nostra manera de pensar també. I hi ha un capítol que ens convides a mirar justament al nostre interior, una altra vegada, i et preguntes si som hereus dels pecats dels nostres pares. Tens una resposta a aquesta pregunta?
Hi ha una resposta. A veure, som hereus dels pecats i de les virtuts també.
També.
Passa que sonava molt més bé com a nom, com a títol del capítol pecats que virtuts, no? A veure, d'una banda, perquè part de l'educació ha vingut de la família.
Sí.
I els nostres pares van tenir una educació determinada que ha influït en com ens han educat a nosaltres, i això influeix en com nosaltres eduquem els nostres fills i filles. Per tant, aquí hi ha una certa hi ha una transmissió cultural de maneres d'educar. Mm. I després, per un altre motiu, que és el que s'anomenen les marques epigenètiques,
sí,
que són simplement unes molècules que s'afegeixen al material genètic, que no canvien el seu missatge, però que ajuden a regular com funcionen els nostres gens. Doncs s'ha vist que algunes experiències que poden haver tingut els nostres pares fan, o que haguem tingut nosaltres, fan que els nostres gàmetes, quan ens reproduïm, òvuls i espermatozoides, passin algunes d'aquestes marques als descendents i, per tant, estiguem d'alguna forma condicionant com funcionaran els seus gens. No és una herència a llarg termini, vull dir, de moltes generacions. Estem parlant de pares a fills, màxim a nets,
sí,
i després això s'esborra i s'ha acabat. Però sí que, per exemple, s'ha vist que els adolescents que consumeixen marihuana, els seus gàmetes incorporen unes marques epigenètiques que heretaran els seus descendents, i que condicionaran alguns aspectes de la seva adolescència. Els faran més impulsius, menys curiosos. Clar, això estem heretant, que el pecat, en aquest cas, és una cosa terrible.
Terrible, sí.
Terrible, el mal que arriba a fer, però també s'ha vist, per exemple, que l'amistat, tenir bones relacions d'amistat, també fa marques epigenètiques. En aquest cas seria una virtut, no?
Virtut, exacte. Clar, més enllà de la genètica, també una altra gran pregunta també és, per exemple, entre germans, no? Germans que clar, doncs hereten el mateix dels pares o no, i que siguin totalment diferents, però que estiguin educats de la mateixa manera. No sé si m'explico, aquesta eterna pregunta també. Com poden ser tan diferents si els hem educat igual?
Clar, a veure, d'una banda, perquè no comparteixen tots els gens. Dos germans comparteixen de mitjana el 50% dels seus gens. Pot ser que sigui una mica més o una mica menys, depèn de l'atzar, però de mitjana el 50%. Tots tenim tots els gens, però tenim diferents variants per aquests gens. Per tant, això hi introdueix subtileses biològiques, genètiques, en el seu caràcter, no? Això és un aspecte. I després n'hi ha un altre. Primer, que encara que hagin estat educats diferent, vull dir igual, perdó,
sí,
han nascut en moments diferents. Es porten un any, dos anys, tres anys, quatre anys. Han tingut companys diferents, han tingut mestres diferents. Això està incorporant connexions neuronals diferents en els seus cervells. El tracte dels pares, encara que intentem que sigui igual, no és mai igual. No és el mateix el primer que el segon. El primer som anava a dir, uns rookies amb el llenguatge automobilístic de la paternitat, amb el segon ja tenim una certa experiència. No cometem els mateixos errors que amb el primer, cometem d'altres perquè és el segon. Que tot això està influint en com es construeix el seu cervell. I després també hi ha l'aspecte, amb ecologia, s'anomena de buscar el teu nínxol ecològic, que és quin segment ocupes tu dins aquell ecosistema, l'ecosistema família.
Sí.
Si el primer fill és molt xerraire,
sí,
clar, el segon difícilment podrà competir amb això perquè haurà après a parlar més tard, ha nascut més tard. Per tant, buscarà una altra característica seva que la qual se senti protagonista també dins d'aquella família. Pot ser dibuixant, pot ser tocant música, pot ser de qualsevol altra manera. Però, clar, això també estarà introduint canvis en el seu cervell i a poc a poc aniran divergint.
L'ambient emocional, també en parles, a educar el teu cervell. Aquest ambient emocional que fa referència d'infantesa influeix en el futur?
Molt, moltíssim, moltíssim. Especialment el recolzament emocional que donem en els nostres fills i filles. Fins ara parlàvem amb una veu una mica més així alegre, perquè jo sóc així, però això és molt seriós. S'ha vist que les famílies que recolzen emocionalment els seus fills... que no els sobreprotegeixen. La sobreprotecció és tan dolenta per la construcció del cervell com la sensació de que et tenen ignorat o de que et rebutgen. Que les famílies que mantenen una coherència entre recompenses i amonestacions de tipus educatiu. Recompensa no regalar un peixet de colors. És aquella mirada de recolzament, de satisfacció. I amonestacions que quan s'han de fer, doncs s'han de fer, és clar que sí. Però que es fan de forma positiva, proactiva. Per exemple, de l'estil de... si hem fet una cosa mal feta, això ho podem fer millor. Podem, és primera persona del plural. Tu ho has de fer millor, però jo estic al teu costat. Fer és proactiu, et porta cap a l'acció. I millor ja estàs veient que és que no ho has fet bé. Si et diuen que ho pots fer millor, però veus que tens possibilitat de continuar endavant. Aquest ambient socioemocional és molt diferent. Això s'anomena parentalitat positiva. És molt diferent que la parentalitat negativa, que és poca o nula calidesa parental, és manca de recolzament emocional, fins i tot rebuig i hostilitat cap als fills. Malauradament, no és que sigui molt freqüent, però a vegades passa. Parelles que veuen els seus fills com un entrebanc a la seva progressió professional o la seva antiga relació de parella, que lògicament canvia quan tens fills. En el meu cas va canviar, a veure, per bé, i és molt... és una situació diferent, però ets extremadament feliç veient com creixen, no? Doncs aquest rebuig, o és manca de coherència entre recompenses i amonestacions. Avui et felicito per això, demà et renyo exactament pel mateix. Són amonestacions fetes sempre en negatiu. Quin desastre! Mai fas res bé! Quantes vegades t'he de dir que... clar, això és molt finalista, desastre. Qui es refà d'un desastre? Doncs això... marca diferències molt importants en la configuració del cervell d'aquests infants que tenen un impacte crucial quan arriben a l'adolescència. En el cas de parentalitat negativa, són més impulsius, molt menys curiosos, més propensos cap a l'ansietat, cap a la depressió, tenen molta més dificultat per gestionar les seves emocions. I en la parentalitat positiva, aquest recolzament emocional no sobreprotector és just el contrari.
David, en el cas de que hi hagin ara pares, avis, tiets, que ens estiguin escoltant i que tinguin adolescents, justament, doncs, mira, tu sabràs perfectament, no? A segon de batxillerat és una època importantíssima. Estàs a punt de... que això és un altre debat, eh? Com en un any, no? Tens la pressió i la responsabilitat de decidir sobre el teu futur. Però et poso un exemple així per ser com més concisa, no? Una persona que estigui sobreprotegida, no? Que hagi tingut, doncs, aquest vincle parental negatiu. És un punt de no retorn? És a dir, es pot capgirar aquesta situació en aquest adolescent? Hi ha alguna manera de reeducar el seu cervell?
Es pot reeducar, tot es pot capgirar a qualsevol edat. Clar, potser no al 100%. No som una taula rasa i podem tornar,
sí,
doncs, a la casella de sortida com el joc de l'oca. Però sí que es pot reconduir, es pot suavitzar. Clar, com? El primer és rebaixant estrès. L'estrès és el tòxic número 1 pel nostre cervell. I a partir d'aquí, ajudant-lo a veure la vida d'una altra manera. A veure, doncs, que hi ha altres coses que... Depèn ja de què sigui cada situació. El que a vegades això implica temps. I de moltes vegades som els adults els que no tenim paciència. Jo a vegades jo vaig ser tutor. Fa molts anys treballava en una escola, abans d'estar a la universitat, de l'antiga EGB, era el tutor de setè, i a vegades veies alguna situació que dius, això cal reconduir-ho. Clar, t'hagués agradat, m'hagués agradat que per Nadal ja hagués estat reconduïda. Bueno, amb sort, potser si al cap de 2 anys la cosa ja funciona bé. I hauríem de tenir tots aquesta paciència per no defallir, per continuar insistint a poc, perquè si anem molt ràpids no ens en sortirem, podem generar l'efecte contrari i també ens frustrarem nosaltres.
Ja, res, és que ens queden pocs minuts, David, però és que és tan interessant tot el que estàs dient. Intel·ligència artificial, que també en parles, educa el teu cervell, perjudica la mentalitat de creixement dels infants i fins a quin punt, si és que ho fa?
No ho sabem encara, com la intel·ligència artificial ens està afectant, perquè, a veure, vam començar a parlar fa 15 mesos, 15 mesos justos. Per tant, hem d'esperar a veure. Clar, tot depèn de com la utilitzem. Si la utilitzem com un recurs per obtenir informació i després la valorem críticament, la avaluem i reflexionem, és una eina molt potent i molt útil. Si la utilitzem per creure'ns-ho tot i perquè decideixi per nosaltres, aquí tenim un problema seriós, però no els infants, no, els adults també. I això, lògicament, afectarà la mentalitat de creixement, aquesta sensació que algunes persones tenen, o tenim, o moltes, de que sempre podem aprendre una mica més, de que sempre podem anar una mica més enllà d'on som ara. Tenim objectius, ens marquem propòsits vitals i anem avançant de mica en mica. I això suposa el que s'anomena mentalitat fixa, que són aquelles persones que pensen que ja estan al seu límit, que ja no poden aprendre, no poden créixer, no poden millorar cap de les seves talents o habilitats. I les diferències a nivell psicològic són importantíssimes. Les persones amb mentalitat de creixement, que pensem que sempre podem anar una mica més enllà, potser no arribarem al nostre objectiu, però això és igual. És igual, tu gaudeixes de fer un petit pas i vas avançant de mica en mica. Aquestes persones són més optimistes, tenen més capacitat de trobar la seva motivació intrínseca, són més capaces d'esforçar-se, perquè la motivació ens energitza, literalment, i noten més sensacions de benestar.
Darrerament, ja és la darrera pregunta, David, es parla d'aquesta baixada de nivell d'exigència dels estudiants per part dels professors i els mestres. Quina percepció en tens tu de tot plegat?
A veure, s'ha diversificat molt l'educació. I mantenir la mateixa exigència que abans amb uns pocs temes, ara és impossible perquè s'han ampliat els temaris. Per tant, això s'ha de reequilibrar d'alguna manera. L'exigència hi ha de ser, però ha d'estar sempre acompanyada d'un suport, no a les notes que es treuen, no al resultat final, sinó a l'esforç que fan els estudiants per continuar avançant. Si nosaltres valorem l'esforç, trobaran satisfacció en esforçar-se. I arribaran on hagin d'arribar, però hi arribaran. Si només valorem el punt final, aquells estudiants que són brillants sempre tindran un punt final bo, però aquells que els hi costa més, que sempre n'hi ha, quina recompensa trobaran, quina satisfacció trobaran a esforçar-se si no els hi valorem aquest esforç. Penso que el punt clau és valorar l'esforç que fan els estudiants ja des d'educació infantil, perquè puguin mantenir aquestes ganes de continuar avançant.
David, com podem saber que tenim el cervell ben educat? Creus que hi ha alguna fórmula per saber-ho o no?
Estem a gust amb nosaltres mateixos? Doncs anem bé.
David, bueno, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies, de debò, per aquesta xerrada avui d'aquest cacau de les 4 aquí al Fabricació Pròpia. Hem parlat amb el David Bueno, doctor en Biologia i especialista en neuroeducació i també autor d'aquest darrer llibre del David Bueno, que es diu Educar el teu cervell. Gràcies i que tinguis molt bon dia.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb la caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Mira, la Paula ja, si mou el micro, quan ella vol, ejarque...
Ella juga dues mans, la Paula, perquè una té el mòbil que està controlant totes les notificacions, tot, i l'altra mou el piulet.
Bueno, i tu no li veus els peus.
Com si fos pianista.
Clar, bueno, sabem què fa, potser té un munt de pedals, clink, clink...
Què t'has fixat amb els peus de la Paula?
La mujer orquestra.
No he tingut l'oportunitat, no m'ha donat l'oportunitat.
Simpàtica.
Avui vull estar sèrio. Bueno, per cert, ningú m'ha presentat, no?
Bueno, clar, perdó. És que aquí tots parleu, aquí entreu, com si la Paula obre el micro
quan vol... Per cert, Mercè, deixa'm acabar de dir una cosa.
És que no em deixen ni parlar,
no, perquè...
que ho veus.
Jo també vull dir una cosa, però després dejar que sempre,
A veure, ordre. Primer la jarque.
Val. Claro que mira, no. Volia fer menció al menú de la Paula, que ella ha pres avui per dinar una hamburguesa, un Monster, això ja és... i de postre s'ha pres un Enantium. Oh.
Què li passa, un Enantium? Un relaxant? Per què?
No ho sé. Jo només vull posar sobre la taula.
Ah,
perquè
li fa mal el coll.
Bé, però tinguem consciència d'això.
Fa mal el coll, o sigui, tens tortícolis.
Diu que la contractura se li ha tornat
sempre
a despertar.
Sempre riu, això sí que ho té la Paula. Sempre riu. I ara, a veure, que és que esteu molt anàrquics, trobo.
És
ja
que
Borja.
No havia provat mai a la meva vida i mira que vam tindre quants anys de pandèmia, bueno, i encara les coses
25,
estan com repetint.
Sí.
I no havia vist mai gel hidroalcohòlic de Nivea. Aquí hi ha Nivea, Maribel, a Ràdio Estel,
Ja està.
Sí? Vale, vull dir una cosa molt ràpida, que és que avui m'estan escoltant en directe amb uns pares. Per tant, vull ser una persona seriosa.
Perdona.
Veus? Ja comencem malament.
Deuen ser simpàtics com tu.
Ai, Déu meu, sí. Digues.
És que no et puc dir res dolent, perquè per a mi són els millors, però no és objectiu. Per a mi són els millors.
Ah.
Mercè no sap ni de qui parlo.
No,
és que ja m'està fent la cobra. Sempre que entro aquí em fa
la
cobra.
Paula, fem una cosa. Treu la sintonia.
Ai.
Silenci. Tornem a començar, perquè si no... Vinga, que parlem amb Jaume Borja, de la premsa del cor. Sabeu què ha passat? Que ha vingut el David Bueno. Ha estat una entrevista...
intensa, interessantíssima.
Molt, molt interessant. La Paula... la mare de la Paula, a Yolanda, està al quite. Eh? Ah. No, ara ho diré, això, Paula. I clar, com que ara li hem fet bronca, que sí. No està per...
per la labor.
Doncs això.
He tocat una mica el crostó.
Ah, doncs mira, Paula, porta't bé. Ja està.
Que per cert...
Aquí s'explica tot.
Sí.
Vigila amb el que fas perquè s'explica tot.
Que per cert, estava pensant en tota la gent que s'assenta. Bueno, no sé si s'asseu a la mateixa cadira que jo, és igual, però toca esta taula, vaya nivell de convidats que portem, que ho veig jo a través de les xarxes.
Sí, noi.
Núria Marín, Mari Pau Huguet, lo representant de Catalunya al Benidorm Fest.
El Roger Pedrós.
Roger Pedrós.
Mm, que ens el vas presentar tu, per cert.
Ja, però que bonic, no?, que vingués aquí en persona.
I va tocar, va ser...
Sí, va dir que estarà descalç a l'escenari. O sigui, no ho veig per damunt, sinó que les escolto, perquè veiéssiu que faig els deures. Brutal, lo cartell de convidats de fabricació pròpia.
Saps qui és? Chimo Bayo.
Home, la Bacalao, la ruta del Bacalao. Això!
Vam tenir indirecte, també.
En sèrio? Però no he vist stories de Chimo.
No, perquè estava entrant per telèfon, que estava a València. Escolta'm una cosa. Jaume Borja, és que veus, ara ja se m'ha anat del cap el que li volia dir el Jaume. Ah, sí, que deies la Núria Marín, que va estar...
Núria Secret.
Núria Secret. Què me'n dius, què?
Pues mira, puc dir una cosa?
Digue-la.
Bueno, em va agradar molt això que explicava, que aquí sí que vaig veure l'Stories perquè em va impactar molt, que és com una reflexió. Quan traieu la música és com, a veure què dic ara, perquè no... He de dir coses útils.
Pensa no, que t'escolten els pares, Borja?
Exacte. Ah. Sí, sí. Vaig a connectar-me a això per a dir que com és la raça humana, que ella va ser molt generosa en explicar, que per molts comentaris positius que rebe a les xarxes socials, per 10 de bons, sí, un de dolent és el que pesa i el que et fa pensar, sí, i...
I que al final... la negativitat.
Exacte, sí, com que t'enfonsa. Sí. Només, sí, un davant de 10 de bons, eh?
Mm, és tan dèbil, eh, el benestar, i és tan fràgil, no?, que qualsevol totalment cosa a tu esquerda...
I sobre Núria Secret, Núria Marín, vam compartir... És que ara explicaré una cosa, perquè crec... Este programa, jo ho dic a l'entra avui aquí a Radio Estel, que només m'ha portat coses bones. Llavors, si tu em poses damunt la taula, Núria Marín és de justícia que explique... que en un moment donat, no sé si recordeu que vam fer un programa a TV3 que va durar dos telediarios, que es deia A tota pantalla i va presentar Núria Roca.
Mm, no recordo.
Era el magazín matinal, no us sona? Quan no. Estava Vicent Sánchez.
Ai, calla, sí, que va durar molt poc, és veritat. Sí,
dos
sí,
setmanes.
Sí, sí, sí.
Va ser 2017. Sí. Va començar Núria Roca dos setmanes i va començar, sí, tot el tema del referèndum, procés heavy, heavy, heavy.
Sí, mala època. Sí.
Llavors, jo vaig fer una aposta personal de me faig autònom per en este programa perquè en teoria havia de durar mínim un any.
Sí.
I me vaig quedar en una mà davant i l'altra detrás. Núria Marín vam coincidir dos dies a plató i quan jo em quedo tirat de la mà de Déu, soc autònom, tot el que us acabo d'explicar, sí, Núria Marín estava a caçar mariposes i em truca i em diu, Jaume, no et puc oferir res més, però vols vindre a col·laborar a caçar mariposes? Vols vindre un dia? Mm-hmm. Mira, no l'oblidaré en la vida esta trucada, perquè quan estàs, ja et dic, sense faena i dius, què faig de la meva vida... que algú et truqui i t'oferisca el que bonament pot, que no és poc, vaig anar a col·laborar un dia a Caza Mariposas, li agrairé tota la vida a Núria Marín.
Doncs mira, nosaltres t'agraïm moltíssim que tinguis aquestes paraules cap a Núria Marín, perquè nosaltres també no ens va passar una situació com la teva, però que ja quan va venir la Núria li vam dir, estàvem en un moment també que necessitàvem l'ajuda d'una persona i ella, sense conèixer-nos de res, també ens va estendre la mà en aquest programa. Per tant, és una cosa també d'agrair-li a Núria Marín.
Que fora, això va passar en directe.
Sí, sí. No, 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 abans de fer el programa.
Ah,
li vam demanar,
però va passar aquell
ajuda,
dia.
Però va pensar, no, va passar després, després de la pandèmia, però que li vam demanar una vegada una ajuda
okay.
a Núria Marín i ella, sense conèixer-nos de res, també ens va dir que sí, que endavant, el que necessitàvem, i ens va ajudar. I
molt
ens
generosa.
Vull dir confirmem que això, no?, que és una,
sí,
persona de les més generoses.
Si tu estàs avui reivindicant i agraint-li també a Núria Marín, és que deu ser així. Vull dir, és que és una
que,
persona
saps
que...
Saps què passa?
Generosa.
Que a vegades som una societat, m'incloc, autocrítica, com molt de primeres impressions, molt superficials.
I les coses boniques, les coses positives, no les diem.
Sí, i saps què passa?
Bueno, no les diem prou.
Exacte, no les verbalitzem, primer error. I després tu veus a Núria Marín i dius, ah, sí, la de Royal Salseo, fin, te quedes a la superfície. No, és important profunditzar en persones com ella perquè és bona persona.
I que molta gent
i va molt més enllà
d'un Stories. I que podem pensar, Jaume, és que estan fent la pilota, és que estan... Bueno, escolta, si s'ha de tirar una floreta, no és que no és una floreta, és una realitat, doncs s'ha de dir i
mira, si és una realitat, que tinc un sofocos que m'estic traient la roba.
Escolta, bueno, a veure, fins a on arribes, però deixa'm parlar perquè la Núria Marín avui també és una mica el punt de partida de les notícies del cor, perquè t'hem notat que hi ha ganes de Royal Salseo.
Ja hem arribat a la part que havia de sonar, The Queen of the Night, perquè anem a parlar de temes reials, no, reals i reials, eh? Que fort, perquè acabo de veure el guió que posa Núria Marín, però és que jo no havia llegit, o sigui, no he dit tot el que he dit perquè ho poses al guió.
Flipo
la connexió, Candela Figueras i...
I la Marta Medina.
I la Medina, vale, sí. Bueno, tots, tota la redacció, tots, gràcies, sí, per estar tan connectats a la vida. Vale, estic buscant una cosa perquè la vull descriure en directe. Total, de què parlem? The Queen of the Night, per què? S'han filtrat, per exemple, les habitacions on dormen Sofia i Eleonor, que estan al mateix col·legi, al mateix centre, recordeu, a Gales.
Sí. Comparteixen habitació?
Ah, perquè anava a dir la Zarzuela, no? Elles ja estarien fent la seva vida.
Elles ja han aixecat el vol, exacte, des de fa molt de temps.
I pensava que estaven separades, que cada una feia la seva...
Clar, jo em pensava també que estaven a centres diferents, però al final sí que va començar primer Eleonor, que després també ha tingut esta transició per Saragossa, formant-se com a militar.
Ara, sí, home.
Però quan li ha tocat, quan li ha arribat el seu moment a la filla menuda, que és Sofia, també ha anat al mateix centre, a Gales. Hi ha un compte que ara mateix, si no el seguiu, Marta i Jarque.
Sí.
Ja pots agafar el mòbil.
Vull.
I la gent que mos veu a través de les xarxes socials, jo aquí fem promo gratis, però és que és un compte que val molt la pena, que es diu... Busca a Instagram, @ Leonor i Sofia, altezas reales.
Carai, que llarg.
Exacte. Te el repetixo, és que sí. Tela, eh? Leonor i Sofia, altezas reales. Este és el nom d'usuari d'Instagram d'un compte
sí.
Que el que fa és, bueno, que són un fandom brutal, tenen més de 100.000 seguidors, on explica el dia a dia de les dos xiquetes, que cada vegada ho són menys. Llavors, han vist, per exemple, com és l'habitació, també hem conegut com és lo menú.
Lo menú?
Lo menú diari.
Del que mengen.
Que es menja en este centre. I dic, mira, m'ho posaré així. Hi ha...
A veure...
És un bufet, vale?
A veure si ens agrada el menú d'avui.
Ah, a veure.
A veure.
Hi ha des de Frankfurt.
Com?
Bé, això és de Terrassa,
Frankfurt,
eh?
Com se diuen?
Que... Dic, llaunes de Frankfurt?
No, no. Bueno, la llauna, el recipient, en moltes... Mira, no, que t'ho ensenyo, són... És un bufet.
Ah, un recipient. Una mica tonant, una Frankfurt sí, a les princeses.
Ah, però els Frankfurt s'agraden sempre, no?
Sí, home, però vull dir, no és, jo què sé, un entrecot.
Què t'imaginaves, tu?
Un filet mignon.
Un royal, no?
Una royal con queso. Sí,
també hi ha nous fregits en tomata, també sí. Hi ha nous durs.
Bo.
Això sembla fabada litoral, però
sí,
no ho és.
Sí, fruita estufada.
A veure, els anglesos mai s'han caracteritzat pel seu bon gust a la cuina
bé.
I la bona gastronomia. Sí, sí, sí. Llavors, doncs, bueno, hi ha el típic al menú.
English breakfast.
Sí, exacte. Fish and chips i para de comptar.
Sí, sí. Però és bo, eh?
Home,
jo ara vaig estar darrerament al Regne Unit i menges bé.
Sí. Bé, jo prefereixo el que el nostre... I aquestes senyores qui són, que surten
bueno,
aquí la foto?
Des d'aquí s'ha de donar les gràcies a @ Leonor i Sofia altezas reales.
Per què?
Perquè sempre pixelen la cara de les persones que surten a les fotos i no són ni Sofia ni Leonor. Llavors això de mantenir, preservar la intimitat està molt bé. També els serveixen croissants de quan en quan. Quan trauen bones notes, ja, moment berenar,
sí?
És una mica a l'Acadèmia d'Hoté. Tinc unes ganes d'arribar avui a Operació Triunfo.
Jo també, però no ens donarà
molt
temps.
Millor el menú de l'Assador de Lugo, el menú de migdia.
I l'habitació, només així per acabar, és com bastant cutre. O sigui, qualsevol habitació que pots veure per idealista és del nivell.
Jo no hi aniria, aquest
cutre. Pot ser més cutre esta funda nòrdica? Esta funda nòrdica pot ser més cutre, no?
Però no està pas malament.
Però la funda nòrdica compta que potser la poden dur elles, eh? Vull dir que això potser ha sortit de la Casa Reial.
Peor me lo pones.
Perdoneu, o sigui, sou massa crítics.
No, home, no.
Perquè mira quines vistes tenen aquí.
Però estos...
Pensa que allà tot el dia plou, eh, Mercè?
Hi ha llocs que no tenen ni finestra.
Però este color, este mobiliari de...
El Maxés del jardí.
Però este mobiliari de fusta col·locat. Caoba,
no,
això està més trillat.
No, no. Caspa
pura.
T'haig de dir que a mi m'agrada molt la Sofia, eh?
Sí?
Pel
més que
Leonor.
Bueno,
sí.
És que estàs la que la...
Divertidíssima.
Estàs la que la liarà, eh? No, no, estàs la que trencarà la corona.
Aquesta és la que et donaràs...
Si no se la carregava en sa mare...
Aquesta és la que et donaràs al seu
ai,
tu.
Ai, calla.
No, no, esta xiqueta no s'ha callat mai res, o sigui...
Per això.
Recordo vegades que li posen els micros i tal, Eleonor és com la formalesa en persona,
clar.
No? El rigor
bueno,
i...
Bueno, això ho deia el doctor Bueno, no? Que cada fill, vull dir, troba el nínxol que no ha ocupat l'altre. Per tant,
exacte.
Si una és callada, l'altra és
a veure, un
manera.
Moment, nois, perquè aquí comencem a xerrar per picar.
Hem d'anar avançant, eh?
Clar, és que jo vull arribar al raconet d'OT i no arribarem pas. A veure, quina notícia vols? És que em sap molt de greu
mira,
per
mira,
aquí.
Mira, ja t'ho marca, Mercè.
Mira, què no fem, rotllo?
Quin número vols?
Saps els informatius de tele? Que fan allò de... I ara anem a un bloc de notícies breus. T'ho faig així picadet,
sí,
però...
Sí, però amb quina música vols?
Home, en l'himne. En l'himne que portem als nostres cors. Tots sabem que Aitana Bonmatí... Esta sí que és la reina real, home. Perquè ha guanyat tot el que podia guanyar.
Tot.
I m'agradaria que recuperéssim el discurs que ha fet... En aquesta ocasió l'ha fet una altra vegada, ha triat lo català
de best
per expressar-se davant tota l'audiència internacional.
Companyes, staff, directius, treballadors de club, del Barça, moltes gràcies. Agraïda eternament a tots aquells que mai em defalliu, família, amics i a totes les persones que m'heu acompanyat en el camí.
Què em pots dir?
Pues que és de best, no? És de best. Per això s'ho han portat, m'entens
què
et vull dir?
Que n'hi ha una altra.
I no et puc dir res més perquè hem de seguir avançant, però bueno, que hi ha part del discurs...
Et podem confirmar, mira, t'ho confirmem i constatem nosaltres que Aitana Bonmatí és de Ribes.
De Freser? O no?
Ah, no, de Ribes, de Freser.
De Ribes d'on?
Sant Pere de Ribes.
Ah, Sant Pere de Ribes, però tu, és que tu també, Mercè Raga, com domines tant l'orografia i geografia catalana, ho has dit molt guai, això de Ribes.
És vegetariana.
També?
Si t'interessa.
Doncs pues
sí.
No pot anar al centre de Gales de Sofia.
Ah, per què?
Perquè només hi ha salsitxes allí, vull dir que fatal.
Ah, és veritat.
Escolta'm una cosa, va fer part del discurs, me poso serio, perquè és que mon pare este tema sé que l'està escoltant allò.
Ens està escoltant.
Fil per randa.
Avui perquè... és el dia dels pares, vull dir.
Ai, sí.
Me diu, no parlaràs d'Aitana Bonmatí? I jo, sí, perdó.
I per què es posa tan...
Perquè és molt culer. Ah. I perquè m'agrada que posi tant en valor el futbol femení, això tot i que el 2024, sí. Però sí. Bueno, que una persona estigui tan connectada i conscient del que significa aquest moment, guai. Total, que va fer part del discurs en anglès també per parlar del canvi de rols, efectivament, al que estem assistint en directe, dins del món del futbol o del món de l'esport. Ja està, fin.
I ja està. Ja està. És que tot el que s'ha de dir de l'Aitana...
Estava mirant si Alexia, que també va guanyar el The Best...
On està l'Alexia?
Està lesionada. Està lesionada, es va trencar els lligaments creuats. Estava mirant si ella també el va fer en català. I això, veus, no ho he acabat de trobar. No sé si tu això vols,
doncs,
ja.
Saps domines. Què passa? No, jo crec que Alexia també sempre, ni que sigui una frase la molla, però sí que és veritat que Aitana és, jo crec que és la més generosa, que a qualsevol discurs, a qualsevol entrega, li posa bona cullerada. O sigui, la base és catalana del discurs, per tant, l'estimem.
Mira, tu parlaves de trobar ara Ejarque, tu parlaves de l'Aitana Bonmatí, i ara enllacem perquè l'altra Aitana, la cantant, ha trobat novament l'amor.
Ep.
Escolta'm una cosa, que li he dit a la nostra estimada dona als ulls que tenen les nostres xarxes socials, que m'ha preguntat, hi ha alguna exclusiva? Avui li dic lleugerament, així, sense pensar-ho.
Però no. la Vanessa.
La Vanessa, exacte. I posem-li nom, que se ho mereix.
Exclusiva del Jaume Borja.
I li dedico a Vanessa, precisament aquesta exclusiva, que li he dit que no n'hi havia, però sí que han fet una investigació que podríem dir que és una investigació...
Un seguiment,
podríem dir que és un seguiment handmade, però no, han fet una investigació de fabricació pròpia.
Fantàstic.
Però qui ho ha fet, això?
Ell. Nosaltres.
A tu? A nosaltres?
Marta diu, hi participat en algo i no me n'he enterat. Clar. Per favor, que nos diga la verdad. Vale, què passa? Que aquí, a Radio Estela, avui anem a confirmar qui podria ser el propietari... No m'agrada aquesta frase, que...
Què, perquè no t'agrada?
Ja ho reformularem.
Perquè sembla que estigui una cova de la prehistòria. Qui ha conquistat m'agrada més, o qui fa bategar el cor.
Això
de propietari de cors, no hi ha
aquí
ningú en este món.
De propietats. Eh?
Clar que sí, reivindica-ho.
El nom és del nou amor d'Aitana. Ara us explicaré per què pot ser el nou amor, perquè tinc motius, vull dir, fefaents, i contrastats. El nom és Biel Juste.
No em consta.
I d'ofici?
Ofici empresari. Ah. Nacionalitat catalana. Bravo.
Molt bé.
Aitana per fi troba l'amor català. Este és el que funcionarà.
Sí. Però en què et bases, de que sigui aquest home?
Mira, me baso... No sé si heu seguit. Seguiu Aitana X a xarxes socials?
No.
Sí, Mercè Raga, seguís a tothom d'Operación Triunfo. Perquè quan entro a qualsevol perfil d'OT me posa Mercis Gram le sigue, i clar, no falla.
Estan tot.
Llavors, per què podria ser l'amor definitiu? Perquè, tot i que des de que ho va dir Sant Iatra se li han atribuït mil i un novios, atenció, estes festes de Nadal, los dos, tant Biel com Aitana, han estat de viatge a Costa Rica.
Oh, carai.
Pura vida. Número 1. Mira, us porto fotos, però perquè veiéssiu. Los dos pengen fotos de Costa Rica.
Però poden ser amics.
No, espera, que no s'acaba aquí. No s'acaba aquí.
Perdó.
Han anat a Costa Rica, tu dius, vale, és molt gran Costa Rica. Però, hola? Han fet el mateix tour en la mateixa empresa de quads?
Ui, hola?
Tinc les dues fotos?
Hola?
Lo mateix quad de color roig.
Un moment, perdona, però poden ser amics?
No. Hi han connexions definitives que van més enllà de tot això que et poden servir proves de pacotilla. A banda de que seguissin mútuament a xarxes socials, no només la cosa es queda aquí, sinó que als posts que publica Aitana, Sant Germana de Biel li posa... Li comenta una foto i li posa cor, te lo mereces.
Carai.
I Aitana li contesta, te quiero!
Veus?
Perdona, ta cunyada? Si no està cunyada, no li contestes així.
Però és que, a més, Mercè, tu coneixes el llenguatge aquest d'Instagram, que quan hi ha una parella que està començant, sí. Es posen aquesta... No? Es posen una foto, doncs, de la mateixa ampolla, tu agafada per una banda i jo de l'altra, i els internautes ja saben.
És una claro, és com fer un puzzle, un trencaclosques.
Clar, bueno. És fàcil de descomplicar.
Per últim, i no menys important, pista definitiva, sabem que un dels grans amors d'Aitana va ser Miguel Bernardo, o lo fill de Merche, la de Cuéntame.
Lo fill de Merche, m'encanta.
Vale. S'ha fet gran de cop.
Sí.
Com que s'ha fet gran de cop?
Bueno, de quin pare és de...
Del nen aquest, que fa 4 dies era petitó i ara és molt gran.
El Jaume diu el de debò.
No, bueno, clar, de l'actriu, d'Anna Duato, perdona, que hi vull fer la conya. Miguel Bernardo, gran amor d'Aitana, i Biel Juste són iguals, més rotllo surfero. Mira, busca les diferències, no les trobaràs. És ell, Biel Juste, és la nova parella d'Aitana.
Portes una fotocòpia en blanc i negre.
Doncs ja està. Si des de fabricació pròpia s'ha fet aquest seguiment...
Estàs barat, el Borja?
Sí, és que el Jaume sempre estàs barat.
Sí, sí.
I clar, vosaltres també us esvareu, i això és, mare meva. 4 minuts per arribar al punt de les 5. Ha arribat el moment. Paula, posa la música. Oh, 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 oh què m'has de dir? Ja t'haig de dir una cosa. Operación Triunfo. He llegit el guió i avui... no estem d'acord.
Ah! Me sembla fatal que l'hagués llegit. No, que llavors, que no, jugué, tot i que siguis la directora d'aquest programa.
Haig de llegir tots els guions.
És broma, és broma.
A veure.
Vinc en un missatge clar, acabaré ràpid. Bueno, vull comentar moltes coses, però te vull dir que des d'aquí, des d'ara fins que acabe l'edició d'OT 2023...
Que queda un mes.
Sí. Hosti, fins que s'acabe el concurs i nosaltres estem comentant, defensaré cada setmana la victòria d'Álvaro Mayo. Ai, mira quina cara. I la defensaré, entre altres coses, pel tall, Paula, número 9, perquè el que va fer esta setmana és molt heavy.
Aquí
Álvaro
trobaràs.
Mayo...
Aquí em trobaràs.
Please don't go.
Aquest és el millor tall?
No. És l'únic... És l'únic tall que m'ha permès YouTube, perquè com ara s'ho han portat tot Amazon Prime, doncs només te pengen 30 segons, m'entens? Però bueno, Ejarque ha fet unes cares, volem dir, este vols
bueno,
que guanyi?
Has de veure l'actuació.
Clar, Ejarque, la Ejarque serà objectiva. No, què t'ha semblat tu, aquest tall?
Jo no hi entenc gens, però jo trobo que no ho fa gaire, vull dir, no ho fa massa bé, no?
Has de veure los gairebé 3
sí,
minuts
sí,
d'actuació.
Això és veritat.
És espectacular, és Operació Triunfo va d'evolució, prou, sí, doncs... eh? És que un moment, sóc jo que estic parlant.
Té molt marge per córrer aquest home, eh? Aquest home, claro,
jo. Mercè Raga no para de fer esta comunicació no verbal d'avui, no m'agrada. És sinònim d'evolució Álvaro Mayo i, mira, saps què li va dir Manu Guix al repasso de gala, que evidentment t'ho has vist?
Què li va dir?
Li va dir, estoy emocionado porque ayer en la gala dejé de ver a un concursante y he visto, estoy viendo un artista.
A veure, a mi Álvaro Mayo... No és que sigui dels concursants que menys m'agradi, t'haig de dir, perquè n'hi ha alguns altres que m'agraden.
Sí, ja es pots posar, ja, però varios me n'està fotent.
T'haig de dir que Álvaro Mayo, o sigui, no és que canti molt bé, però sí que té molta presència a l'escenari. Això no se li pot negar, Álvaro Mayo.
I un timbre
i
molt únic.
Simpatiquíssim. Això sí que se li ha de dir. Però que sigui el guanyador, aquí m'hi trobaràs.
Bueno, jo defensaré la victòria. Jo defensaré la victòria
quants
fins l'últim dia.
Quants en queden?
Ni que si, allò...
En queden encara... Quants concursants en queden, ja?
Que en queden 8
la meitat,
o...
no?
Sí,
ah,
eh?
Poquets.
Sí, 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 poquets.
Bueno, tu qui... Encara que estigui a l'olecho de muerte, defensaré la victòria d'Álvaro Mayo. Però, com sóc una persona objectiva, que per això se'm va confiar esta secció, bé. Bueno, espero, tot i que Ruslana no em cau bé...
Ruslana?
I Paul, doncs, pues, bueno, mira, què vols que et digui?
Aquí... Estem d'acord.
Això va ser... O sigui, si Álvaro Mayo va fer una gran actuació, i això va ser l'èxit de la nit. Esa tía parece de película, al par y va resulta con la crítica. Cric-cric-criminal. Ese culo paga la matrícula, moverle tatu o la mandíbula. Cric-cric-criminal. Criminal, súbele la nota, compra rojo, cosa crítica. Cric-cric-criminal. Criminal. Hem de dir que és una cançó de Bizarrap, eh? Aquesta cançó original. Sí, i de Maria Becerra, no?
I de Maria Becerra, i s'ha de dir que se l'entén tot el que diu la Ruslana, que de l'original...
Espectacular.
No hi ha problemes per entendre del que va la cançó.
Per cert, la setmana que ve arriba el català a Operación Triunfo, el català i l'eusquera, amb una versió d'Escriurem, temazo de Miqui Núñez, que quan va veure Paula, que seria aquesta cançó, seria formaria part de la pròxima gala, del repertori de la pròxima gala, atenció a la reacció, va ser un stories això, que ha desaparegut, però aquí ho gravem tot, Miqui Núñez.
O sea, de verdad, ¿no sabéis? Lo importante que es para mí esto.
Oh, está emocionado. Bueno, mira, doncs, amb aquesta reacció de Miqui Núñez, gràcies, Jaume.
A tu,
bueno,
sempre.
Bueno, ens enfadem, eh? I escriurem nosaltres el que queda de tarda, però abans Sandra Gómez amb notícies i tornem.